50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i amb temes que fan el pes, fan el pes. Hay otros, pero no son los nuestros, y estos son los que hay, que són tan interessants com altres, perquè és que fan, hi ha tantes coses de xerrar que a vegades costa molt escollir de què parlem. Perquè és que hi ha moltes coses, i en funció també de com s'enfoca, perquè és una qüestió de si fem un tema més amable o un tema que enfadi el personal. D'entrada començarem amb un tema amable, d'entrada, eh? I parlarem, si em perdoneu la indiscreció, us faré pregunta. Quants anys teniu? Evidentment, no em podeu respondre, us responeu a vosaltres mateixos, però hi ha un què important, dos coses. Primer, cada cop hi ha més persones centenàries. Cada cop hi ha més persones centenàries. És a dir, l'esperança de vida ha crescut, no diré que exponencialment, però sí d'una forma claríssima. Espanya és el segon país del món que té una esperança de vida, que és aquesta part de la conca mediterrània, una esperança de vida més alta de tot el planeta. Aquí s'afegeix diverses coses que són coherents, i no cal ser un expert per entrar en això, que és que la ciència, la medicina ha avançat molt i ens ajuda a combatre malalties i a curar-nos de coses que fan que tinguem una vida doncs, més llarga. I després també la famosa alimentació. Tenim aquesta famosa alimentació que ens ajuda. Cada cop menys, s'ha de dir, eh? Cada cop és més cara la dieta mediterrània, cada cop t'apunyala més. Bé, dit això, parlar de vida i de per què cada cop vivim més, hem d'acabar sobretot en un què, en una reflexió. La reflexió que faig, i que és clara, que no són els anys de vida, no són els anys de vida, sinó la qualitat d'aquests anys de vida. Aquí està la clau, eh? Suposo que hauria d'haver començat per aquí. Podem ser centenaris, podem arribar als 110 anys, 112, 115, 118, però si no tenim una qualitat de vida, no serveix de res. No serveix absolutament de res. És a dir, tu pots tenir molts anys, però amb una qualitat de vida. I és aquí on entra la ciència. És aquí on entren els estudis. És arribar a tenir aquesta esperança de vida, però amb qualitat. Amb qualitat. És a dir, i cada cop això anirà més. És a dir, amb un control de l'Alzheimer, amb un control del Parkinson, amb un control de malalties neurodegeneratives, amb un control de la salut mental i física, etcètera, etcètera. Sobretot si mirem per sexes, hi ha més dones que homes. Els homes ens morim abans que les dones, per norma. És una norma general, eh? Les dones, biològicament, en aquestes qüestions, són més longeves que els homes. Però per què? A part d'aquesta cosa planera que acabo de dir, que seria una qüestió que qualsevol de nosaltres podem mirar i arribar a aquestes conclusions ràpidament d'un per què, en parlem i aprofundim sobre el tema. I aprofundim sobre el tema amb el doctor Salvador Massip, que el tenim al telèfon. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies, com estàs? Benvingut. Escolta'm, d'entrada, això de ser cada cop centenaris, arribar més a centenaris, sembla una cosa que ens hem d'acostumar, no?
Sí, jo crec que sí. És el que dius, cada cop tenim més centenaris. A Catalunya en teníem 3.000 als últims cens, sortirà la notícia aquests dies, i jo crec que aquesta xifra anirà augmentant. Per tots els motius que deies, la tenim en general una millor salut. Entenem més què cal per viure bé. La gent fa més bondat pel que es fa a intentar menjar bé, intentar fer exercici, etcètera, etcètera, anar al metge. Les millores, per exemple, en temes com el càncer, que permeten doncs, evitar una mortalitat que veiem també que doncs, feia que la gent no pogués arribar tan lluny. Tot això va sumant, són petites cosetes que si sumes fa doncs, que cada cop hi hagi més gent que arribi a 100, però el que crec que encara és més important, que cada cop hi hagi més gent que arriba a aquestes edats en bones condicions.
80, aquesta és la clau.
90.
Aquesta és la clau, no? Exacte.
Sí, sí, jo crec que sí. O sigui, quan parlem d'aquest tema, a la gent li ha de fer servir la paraula antienvelliment i tot això. Jo crec que és més envelliment saludable el que hauríem d'estar buscant o defensant, no? O sigui, l'edat màxima és irrellevant si no hi arribes en bones condicions. Per exemple, l'Angelina, vaig tenir la plaer de poder-la entrevistar fa uns mesos i amb 100 i tants anys que tenia, estava molt bé encara i estava en molt bones condicions. Clar, així tots volem arribar a 100, no? Però arribar a 80 malament, no. Llavors, com ho podem fer, això? Que és una mica el dilema.
La Maria Baranyes va arribar als 117 anys i la pregunta que et faig és per què es dona això més en dones que en homes? Per què les dones tenen aquesta tendència a ser més longeves que els homes?
És molt bona pregunta i la resposta no la tenim encara. Hi ha diversos factors que sembla que poden ajudar. A veure, un de molt òptic és els factors culturals. O sigui, la generació que ara està arribant als 100 anys són dones que moltes d'elles o no han treballat o no han estat exposades a l'estrès de les feines. Ara això evidentment està canviant i la propera generació serà diferent, però aquestes dones també fumaven menys, bevien menys, tenien menys hàbits tòxics, que tot això en general fa doncs, que envelleixin millor, ara ho sabem. I com deia, això segurament a la propera generació ja no veurem. També hi ha el fet de que els homes són burros i ens matem entre nosaltres més que les dones. La principal causa de mortalitat, sí, és cert, la principal causa de mortalitat d'homes joves és la mort violenta, o per accident, o per assassinat, o el que sigui. Per tant, hi ha uns quants homes que ja no arriben a grans per això, perquè ens traiem del mig abans. I a part d'aquestes, és diríem, els motius més culturals, hi ha el motiu biològic, que és el que no entenem del tot. Les dones i els homes són molt diferents a nivell biològic, sobretot a nivell immunològic. El sistema immune de les dones és molt diferent dels homes. És un sistema immune més potent i això els dona problemes. Per exemple, les malalties autoimmunes són més freqüents en dones, però cap a les edats avançades sembla que aquesta immunitat més dura, més forta que poden tenir les dones, podria contribuir doncs, a eliminar danys i eliminar problemes o, per exemple, evitar coses com el càncer, etcètera, etcètera. Això, com dic, són coses encara molt inicials, no ho sabem exactament. O sigui, segurament és una suma de molts factors determinats, evidentment, doncs, per la diferència amb les hormones que tenim homes i dones.
La microbiota té alguna cosa a veure en tot això? Perquè, per exemple, en el cas de la Maria Branyes, tenia una microbiota d'una persona jove, en aquest cas.
Mm-hmm. Sí, efectivament, és un dels factors que cada cop veiem que està influint en més coses, no? Influeix en l'edat, en el càncer, també, fins i tot en la salut mental pot influir en mil coses, sembla que la microbiota juga un paper. El problema que en aquest cas de l'envelliment no sabem molt bé si és causa o efecte. Efectivament, a l'estudi de la Maria Branyes, una de les coses més sorprenents era que tenia molta quantitat d'uns bifidobacteris que són més típics de gent jove. I això és una cosa que es veu en centenaris, que tenen una flora intestinal, entre cometes, més jove. Ara, vol dir això que la causa o una de les causes, un dels factors que pot ajudar a viure, a envellir millor és els bacteris o al revés, que si estàs envellint millor els teus bacteris canvien proporcionalment. És molt difícil de dir. A més, la microbiota és una cosa molt sensible. Depèn molt de molts factors, no només de l'alimentació. Per exemple, dintre d'una casa doncs acabem tenint tots la microbiota semblant. Si vius amb animals de companyia, fins i tot els animals de companyia comparteixen la microbiota amb tu. Per tant, fins a quin punt això pot ser un factor determinant en un envelliment saludable, crec que encara falta investigar-ho.
Yeah. Espanya és un dels països que té més centenaris on l'esperança de vida és més elevada, un dels països de tot el planeta, en aquest cas. Què influeix? Sí. És la dieta mediterrània? És que fem la migdiada? Què influeix en tot això?
Si fos la mitjana, tant de bo sigui això, seria una bona solució. No, segurament és una suma de tots aquests factors. L'envelliment és possiblement el fenomen biològic més complex que estem estudiant. O sigui, el càncer és complex, l'Alzheimer és complex, però l'envelliment és com mil vegades més complex que tot això. Això vol dir que estem començant a entendre'l, però ens queda moltíssim per saber exactament per què envellim, com envellim, per què alguns envelleixen millor que els altres. L'envelliment és molt heterogeni, tot i que tenim àrees, com bé dius, en les quals sembla que l'envelliment pot ser més saludable. Si mires persona a persona, la variació és immensa. Dintre d'una mateixa persona, els òrgans no envelleixen a la mateixa velocitat i cadascú és diferent. Per tant, estem trepitjant un camp de mines. És molt, molt, molt complicat. Ara, sí que és cert que ja sembla unes zones, i el Mediterrani, la conca del Mediterrani occidental és una de les zones en les quals la longevitat és més elevada, que podria ser per una, que hi hagi una suma de factors que ho determinin. A Japó hi ha una altra zona també d'aquestes. Bàsicament el que estem veient segurament és la combinació del que deies, una dieta mediterrània, tot i que cada cop la fem menys i cada cop està més influïda per la mala dieta americana o anglosaxona. És cert que encara mantenim bastant el tema. Un país també amb una qualitat de vida elevada, evidentment, això també influeix. Llocs on hi ha menys, on hi ha més inestabilitat política també pot ser un problema. I jo crec que sumat a tot això hi ha d'haver-hi també un factor genètic, perquè això és la genètica, sobretot amb aquests individus que arriben a edats tan extremes, la genètica juga un paper molt important.
I acabo amb una pregunta mirant cap al futur. On està el límit? On estarà el límit de la nostra edat? Suposant, primer, enllaçant amb el que deies al principi, que és envellir bé. Vull dir, tenir una edat, passar dels 100 anys, però amb unes condicions més que acceptables. Vull dir, bé, on estaria el límit de l'envelliment de la nostra edat?
Doncs jo també faig aquesta pregunta i ens la fem tots una mica, no? Existeix? Hi ha límit? O sigui, perquè, clar, portem augmentant aquest límit d'esperança de vida des de fa més d'un segle, no? L'esperança de vida a principi del segle XX era entre 30 i 40 anys a tot el món de mitjana. Imagineu-vos, ara l'hem doblat, ja estem a 70 i tants a tot el món. Doncs, clar, fins on pot seguir pujant això? I quan parlem d'esperança de vida mitjana és una cosa, però també podem parlar d'esperança de vida màxima, no? Aquest 120, 100, 110, 115, que cada cop hi arribem gent. Hi ha models matemàtics i càlculs que diuen que hi ha un límit dur a partir del qual ja no podem passar, que seria al voltant de 125, potser 130, tot estirar. Hi ha gent que no està d'acord amb això. Que, clar, que ningú hi ha arribat, no ho sabem. Doncs, que no passi algú aquest límit, no podrem dir-ho, no? Podria ser que sí, podria ser que no. Clar, tot això canviarà molt si a sobre trobem fàrmacs d'antienvelliment, perquè llavors el límit, qui sap, potser no existeix, no? Hi ha alguns que som molt optimistes i diuen que si realment aconseguim fàrmacs d'antienvelliment no hi haurà límit. Podríem arribar a ser immortals, clar, potser és una mica exagerat, no? Però que el tema d'aquest límit màxim és mòbil, no està fix en aquests moments, jo crec que ho hauríem de considerar així, sí.
Doncs doctor Salvador Massip, director del Departament de Ciències de la Salut de la UOC, investigador de la Fundació Pasqual Maragall, com sempre, moltíssimes gràcies per la xerrada, com sempre molt interessant, una abraçada molt forta.
A vosaltres, un plaer.
I a més, aquesta xerrada i pensar sobre viure... Bé, recordo una pel·lícula dels Immortals, recordeu aquella pel·lícula? Del Christopher Lambert, dels Immortals, la primera. La resta és una mica caca. Però la primera va ser molt bona, amb la banda sonora de Queen. I et deixava, dins de la pel·lícula, o dins d'aquesta xerrada que hem fet amb el Salvador, segurament una reflexió i una pregunta força interessant de rumiar, i és, ens agradaria ser immortals, viure per sempre? És a dir, arribar a un moment que amb la química, amb la salut, amb l'esperança de vida fos voluntària? És a dir, tu mors quan vols morir. És una mica fantasia i ciència-ficció el que estic proposant. Però, escolteu-me, entendre per què envellim, entendre la nostra biologia és força interessant. Insisteixo en una cosa, que més enllà dels anys, és la qualitat dels anys. Ho ha dit molt clar el doctor i suposo que aquí podem estar tots d'acord, perquè si no, no serveix absolutament, absolutament de res. Però és una línia força interessant, més enllà del que acabo de dir, que era un pensament de ciència-ficció, del que podem pensar és conforme l'envelliment de les cèl·lules, és la lluita contra malalties que ens matxaquen la vida. L'envelliment de les cèl·lules ens provoquen unes quantes malalties, càncers, problemes neurològics, etc. Aquesta seria una de les grans esperances per ajudar, i a partir d'aquí donaria aquesta qualitat als anys. Però des d'una branca com des d'una altra, són coses força interessants, de rumiar i reflexionar. Va, que de seguida en parlarem de salut visual amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, i després en parlarem d'un tema ja més espinós, parlarem d'infermeria, perquè continua, i no fa gaire ja vam parlar d'això, continuen el pensament de moltes infermeres en deixar la professió. Més del 50% de les infermeres han pensat en deixar la professió. De seguida en parlem de tot això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra, però abans hem de pensar en viatjar, i per això està Insígnia. És Insígnia, Laia Bianca, que és la nova experiència business class a Llatinoamèrica, on la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall. Mireu, des del confort i l'exclusivitat del teu espai fins a un menú d'alta cuina en el que cada tas reuneix el millor de la nostra regió. Així que pots elevar la teva forma de volar comprant a avianca.com. Avianca és membre de Star Alliance.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Els personatges d'actualitat de Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu una cosa? Quan parlem d'oftalmologia i quan veiem l'oftalmòleg, oftalmòloga, segurament igual heu trobat o heu vist algú que porta ulleres. I dius, ostres, però com és això possible, que porti ulleres aquest senyor o aquesta senyora? Els oftalmòlegs porten ulleres, és curiós. Parlem d'això amb el doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, perquè ens parli de tot això. Emilio, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia, com estem?
Escolta'm, què és això de que els oftalmòlegs porten ulleres? Hi ha llegenda urbana, hi ha en què, però expliquen el què.
Absolutament, absolutament. Pensa que la majoria dels oftalmòlegs i metges que coneixem estan operats. Ja saps que hem parlat moltes vegades que són tècniques de fa 30 anys, per tant, no contrastades, no, lo següent. I, per tant, si estan en bones mans, amb tecnologia actual, i com sempre diem, amb un làser Amaris o amb un làser Catalyst, la cirurgia és molt segura i, per tant, superen. Si hi ha algun oftalmòleg o algun metge que porta ulleres, és evident, perquè això és una decisió personal, no pots obligar a tothom a operar-se, veritat, però sí que està clar que hi ha molt personal mèdic que està operat, veig cada dia molt personal mèdic, tant d'infermeria, auxiliars, celadors, metges, internistes, anestesistes, cirurgians, que s'operen perquè saben que és una cirurgia segura i que això ajuda a que aquestes persones deixin de dependre dels vidres. És el que diem moltes vegades, que són cirurgies segures i que, per tant, les fem la immensa majoria de la gent quan volem o podem.
Emilio, escolta, explicant això del... Ara que has esmentat el làser, el Catalyst, explica'ns com funciona i els temps d'ús que utilitzeu. Com va això?
Doncs el Catalyst és la revolució pel temps de cirurgia. Una catarata que abans podies estar entre 15 i 20 minuts i ho feia tot l'oftalmòleg, o sigui, el metge, el cirurgià, doncs ara pensa que el 70-80% de la intervenció la fa el làser, que és fer desfer la catarata o, per exemple, la presbícia, desfer el cristal·lino, que ja comença a estar envellit, i després entrem a quiròfano, el que fem és aspirar les massetes que ens ha fet el làser i després posar la lent, que va amb un cartutxo reinjectat, és a dir, tu només a través de 2 mil·límetres injectes la lent multifocal dintre de l'ull i compenses la graduació perquè puguis veure sense ulleres. En resum de temps, tu pensa que el làser, amb una catarata molt dura, molt dura, molt dura, s'hi pot estar 2 minuts d'intervenció. I després nosaltres a quiròfan per aspirar i posar la lent entre 5 i 7 minuts. És a dir, fixa-t'hi que s'ha simplificat tot, però el més important, que el percentatge important de la cirurgia no es fa manualment, sinó que es fa amb una tecnologia làser que és fiable, que és precisa i que evita el risc de complicacions o, com a mínim, el redueix al mínim impossible.
I això suposo que també ajuda a la recuperació, no? Després, no sé si la paraula seria en aquest cas postoperatori, però sí en el temps de recuperació, no?
Claro, perquè la incisió que fas per posar la lent, al no tenir que manipular tu, és de 2 mil·límetres i aquesta incisió està ben tancadeta cap a la setmana. Llavors la persona a la setmana ja pot començar una vida relativament normal, progressivament, i per exemple pot començar a mirar l'ordinador, pot començar a veure la tele, pot començar a fer unes feines que abans feia, poc a poc, i no com abans, que havien d'estar un mes pràcticament amb la recuperació total.
Emilio, la primera consulta informativa és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, correcte?
Correcte.
Doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta'm, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'informe és demolidor, eh? El 50% de les infermeres o més han pensat en deixar la professió per morir... molts motius, eh? Un burnout, un estar cremats en la feina, una sobrecàrrega de feina, un... Bé, la qüestió deixa un cop més sobre la taula els problemes que tenim a les diferents branques sanitàries del nostre país. Parlem amb la Mònica León, infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, la IFIC. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Un plaer que estiguis aquí amb nosaltres i gràcies per atendre'ns. Mònica, jo estic explicant que és una cosa que es veia venir. M'equivoco gaire?
No, és una cosa que es veu venir. Ja n'hi ha una enquesta feta de l'any 2022, postpandèmia, i sí que ara aquesta nova enquesta de 2024 s'ha vist com hi ha un deteriorament progressiu de totes aquestes condicions laborals, que tot això afecta molt a la vida de les infermeres i, bueno, i en resum, també a la qualitat i a la seguretat que fem en els pacients.
Però, Mònica, és que les xifres són molt altes, eh? Episodis d'estrès, o sigui, un 67% que hagi patit ansietat, em sembla una xifra elevada, no?
Bueno, és elevada principalment perquè la nostra professió també porta molta implicació emocional. El fet d'estar davant de pacients que pateixen, pacients malalts, davant de tant un inici de vida, que és molt emocionant, com un final de vida, que també és molt emocionant, tot això implica repercussions a la infermera i sobretot és que potser acabes de fer una eutanàsia en un pacient i al moment després et ve un naixement, que dius, sobretot ho veiem molt a les infermeres d'atenció primària, que jo visc l'atenció primària diàriament, i tens un impacte emocional molt gran dia a dia i minut rere minut de la teva professió.
Llavors, mirant aquestes xifres, mirant aquests impactes emocionals que m'estàs explicant, perquè suposo que això anirà també en funció de la persona, que li afecti més, menys, com ho gestiona emocionalment, no hi ha cap tipus d'ajuda emocional per fer front a aquest tipus de coses?
Bueno, moltes vegades és l'ajuda entre companys. Sí que, bueno, darrere sempre hi ha de totes les empreses un servei de prevenció de riscos laborals i tenim unes associacions i uns col·legis professionals, però al final del dia és com tu gestionis, com sàpigues tu emportar-te totes aquestes emocions i entre companys. L'únic que sí que veiem que cada vegada doncs, entre companys tots estem igual. Al final sempre hi havia un que és el que més sobreviu i ara si ens fixem en l'enquesta és que 6 de cada 10 professionals infermers estem pensant en deixar la professió, encara que sigui una cosa per la que vivim, per la que ens agrada i per la que hem lluitat molts anys amb una carrera universitària i amb una experiència que ja tenim, perquè a més si veiem les dades, majoritàriament són gent que ens queda doncs, entre uns 20 anys per jubilar-nos que hem pensat en alguna vegada en deixar la professió.
Però estem parlant també d'una professió molt vocacional, per això és encara més bèstia, no, dir això?
Sí, 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 i tant. Sí que portem els darrers 5 anys, des d'allà prepandèmia, anàvem amb manca d'ajuda de les administracions públiques. N'hi ha molta administració pública que és responsable de que la situació de les infermeres canviï en molts aspectes i ens estem trobant molt abandonades les infermeres, molt abandonades perquè no hi ha cap reconeixement a nivell de grup professional, perquè no s'estan desenvolupant les especialitats. Tenim unes ràtios altíssimes i tot això fa que també a l'impacte emocional que vivim cada dia ens trobem també aquest impacte a nivell d'administracions de que no se'ns escolta lo suficient.
Això sí, és un punt de frustració també des del punt de vista administratiu.
Sí, sí, és un punt de frustració i on les condicions laborals i de la professió n'hi ha fets que són imprescindibles que es posin ja en marxa. Perquè tot això és que la societat també està canviant. Cada vegada tenim una població més crònica, més fràgil, més vulnerable. Des d'atenció primària, que és l'àmbit que més em pertoca, estem ja també fent tota l'atenció sociosanitària i donant suport. L'activitat comunitària, la demanda aguda, són moltes els àmbits de responsabilitat que està tenint la infermera amb el mateix personal o menys personal perquè baixes laborals no s'estan cobrint. Llavors veig que les xifres s'acosten molt a una realitat que estem vivint el dia a dia.
Mònica, quina seria la primera pedra per posar solució?
La primera pedra, jo penso que amb dos aspectes principals. El desenvolupament d'especialitats, perquè no tinguis que anar sense els coneixements i la seguretat suficient a un lloc de treball on no et sents segura per donar una resposta a la població. El reconeixement del grup professional, que això també és algo que des de fa un any que van haver unes vagues a nivell de Catalunya d'infermeres i encara estem a l'espera del Ministeri de Sanitat de que hi hagi aquest reconeixement i encara aquesta setmana passada escoltàvem que tot això es posposarà 2025. Que hi hagi ja per fi la llei de ràtios infermeres, que tot això es desenvolupi per poder donar seguretat als pacients, que és algo que també preocupa molt a la infermeria, el que cada vegada tinguem més pressió i et deixis coses que te'n recordes quan arribes a casa i des de casa les estàs fent perquè saps que hi ha persones darrere que t'estan esperant. Llavors penso que a nivell de qualitat i seguretat de pacient i a nivell de reconeixement infermer serien els punts en els que jo penso que s'ha de treballar intensament.
Doncs Mònica León, infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, l'AIFIC. Escolta, gràcies per compartir amb nosaltres les impressions sobre aquest informe molt amable.
I tant, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Doncs aquesta és la situació, ja veieu. És una qüestió que quan parlem... A mi, quan parlem d'impostos, de quan das tus impuestos vuelven, o no són tus impuestos, no és màgia, són tus impuestos, a mi m'agradaria veure i m'agradaria... Això és una ciència-ficció, també el que dic. Avui estic molt de ciència-ficció. M'agradaria saber on va cada moneda. I de on realment podem estalviar. On realment no cal que hi vagin diners públics. On? I quins sous són desproporcionats per la feina que es fa? O quants càrrecs, assessors, d'aquests assessors tan fantàstics que moltes vegades deixen, si em permeteu l'expressió, amb el cul en l'aire a la persona que els hi ha contractat, realment calen. Bueno, em poso molt populista, és veritat, però és que a vegades, enteneu-me, és que a vegades és molt difícil no pensar en això. És molt difícil no sospitar. És molt difícil. Va, que de seguida en parlem de la llei del becari, de l'Estatut del becari, perquè el Consell de Ministres ja ha aprovat l'Estatut del becari. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25€. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Te lo digo. Rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Es fa un mal ús a les empreses de la figura de l'estudiant, del becari? Sí o no? Això anirà per barris. Això anirà per barris. No és qüestió de culpabilitzar a totes, ni segurament hi ha algunes que no fan un bonus i d'altres que en fan un ús meravellós. Segur, eh? Ja sabeu que els estudiants necessiten unes pràctiques per aprovar la llicenciatura. Això per començar. El model actual vol combinar la teoria universitària amb la pràctica professional. És una combinació bona, però que, segons el govern central, hi pot haver distorsions en el veritable paper dels estudiants. És a dir, substituir un treballador per un estudiant. És aquí on està el problema. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'Estatut dels becaris per establir de manera clara el que és una relació laboral i el que és una activitat formativa. On està el límit? On està el límit? Insisteixo, no s'ha de substituir una cosa per l'altra. La pregunta clau és, estan per treballar o per aprendre? Possiblement fer feina amb supervisió i amb l'objectiu d'un aprenentatge. No sé, seria una d'aquestes qüestions. Bé, segons el govern, l'objectiu de la norma és que les empreses no utilitzin becaris en formació acadèmica per amagar relacions laborals fraudulentes. El que seria una persona en pràctiques que no pot substituir a un treballador, el que us estava explicant, bàsicament, no? Així que les empreses hauran de signar un conveni o acord de cooperació amb el centre formatiu autoritzat i s'incorporen, a més, noves sancions per l'incompliment de drets previstos a la llei. Segons la vicepresidenta, fins a 225.000 euros segons la vulneració i la gravetat d'aquesta vulneració. Parlem amb el Sergi Tor, que està amb Universitaris en Pràctica. Sergi Tor, bon migdia.
Sí, bon migdia, José Miguel. Doncs sí, estem aquí al campus universitari de la Universitat de Lleida, entre classes. Acaben de sortir els alumnes que estan estudiant, me comenten, treball social. Va ser un treball social que fa una setmana parlàvem aquí a COPE Catalunya de les seves reclamacions i les seves reivindicacions de cara, doncs, a la seva importantíssima feina que fan d'assistència cap a les persones i també d'assessorament. Però anem a plantejar amb aquesta joventut el tema que estem tractant. Doncs el seu model universitari actual incorpora les pràctiques. Aquestes pràctiques a empreses han de ser o no remunerades. Hi ha un bon o un mal ús hi ha una substitució per part dels treballadors, per part de les empreses, sobretot que vegin d'aquest model, és que s'incorporen ja, doncs, el que serà per la seva aprovació definitiva de les seves carreres, aquesta obligació dins del seu currículum de les pràctiques. Hola, bon migdia, com et dius?
Ares.
Hola, Ares. A tu què t'assembla aquest model de complementar que estàs estudiant hores d'ara en fer pràctiques en una empresa?
Ho trobo bé perquè al final, pues, tu aprens la professió, però també trobaria millor que fiquessin, o sigui, que et remuneressin les pràctiques, perquè al final, pues, estàs treballant o estàs fent la mateixa feina que fa el professional, però sense cobrar, i vulguis o no, també perds hores d'estudi i hores de la teva vida.
Sí, perquè el que teniu hores d'ara és a l'últim curs, heu de fer obligatòriament, dins del vostre pla quadrimestral, doncs, les hores de pràctiques, perquè per aprovar les...
Sí, sí, i a tercer també.
Aleshores, tu creus que haurien de ser remunerades aquestes hores?
Sí, ni que sigui una mica, o sigui, no cal cobrar el mateix que un professional perquè al final no fas la mateixa feina, però aniries més motivat a les pràctiques.
Bueno, teòricament el sentit és que així apreneu, és a dir, que és també no la, la teoria de les aules, sinó que també és la pràctica d'on aneu a treballar després.
Ja, clar, però al final fas la mateixa feina o estàs, moltes vegades se l'aprofiten de tu perquè ets feina que fas gratis, i pues, si la pots fer tu gratis, pues, perquè cal pagar amb algú perquè la facin.
Molt bé, gràcies, Ares.
Merci.
Hola, com es dius?
Ona.
Molt bé, Ona. I tu què penses? Penses com l'Ares o vols incloure algun matís al seu argument?
No, jo també penso com ella. El que no em sembla bé és que molts cops quan algú comença a pràctiques, el que dius tu, se substitueixen llocs de feina d'altra gent. Però sí, també trobo que les pràctiques, almenys una part hauria de ser remunerada. Anem a aprendre, està clar, però se n'aprofiten de nosaltres que fem feina gratis. Sí.
Es va dir que aquest model el que significa... és que és un avantatge pels estudiants, perquè abans únicament havia la teoria i quan accediu al mercat laboral no teníeu res de pràctica. És a dir, potser l'esquema sí que és bo, no? Perquè
sí,
pugueu combinar les dues coses.
Claro, és bo perquè, a part, quan comencem pràctiques estem fent teoria encara i serveix per posteriorment anar al mercat laboral, però és el que diu, sí.
I aleshores, vosaltres podeu escollir on aneu a fer la pràctica o us arriba per part de la universitat?
Bueno, crec que va depèn de la nota. Tu pots triar, tens com una llista de llocs i tu pots triar, segons la teva nota, les preferències.
Clar, també és important que estigui a prop de casa vostra, perquè si,
claro,
si el desplaçament també...
Claro, exacte, vull dir, pots viure aquí a Lleida i anar a fer pràctiques a Guissona. Això tampoc està bé, saps? Perquè, per exemple, nosaltres pues, no tenim cotxes, si toques fer pràctiques a Targa, com anem d'aquí a Targa?
Claro, clar, ja és un cos a part.
Exacte.
Ja, és un
ja paguem
cos.
El pis aquí, només ens falta... trobar el transport.
Molt bé. Doncs són els problemes que es plantegen, el desplaçament remunerat. Tenim aquí també un alumne. Hola, bon dia.
Bones.
Com et dius?
Joel.
Joel. Què tal, Joel? Has escoltat les teves companyes.
Sí.
Tu què opines?
Bueno, jo crec que no el mateix que amb elles. Sí que no estaria malament que no cobra el mateix que un professional, però sí algo simbòlic, algo significatiu. Però sí, també entenc que en part que no ho paguem perquè jo crec que farem... aprendrem més amb una setmana, un mes de pràctiques que amb els trans que portem aquí a la universitat només en teoria.
Sí, sí, tu sí que ho veus bé. Creus que està molt bé fer pràctiques?
Sí, jo crec que sí. Perquè de què serveix fer només teoria i ja quan acabis a treballar? Sí, jo crec que ho trobo bé.
Perquè pues, ja també hi ha el sentit comú de les empreses que sapigueu que aneu a aprendre, no?
Home, clar,
perquè sempre
sí, sí.
Heu d'estar al costat d'un professional i més sí, potser sí. Treball social, no?
Sí, sí. I més ara que et demana experiència per a tot. Doncs també ho trobo bastant bé.
Per cert, Joel, s'ha parlat d'exemple de treball social i ara, però, de la vostra carrera és un treball molt vocacional.
Sí, estàs
d'acord?
Sí, sí, ara. Jo crec que sí, que ho has de treball vocacional. No és com són.
Per què vas escollir estudiar treball social?
A veure, jo vaig escollir treball social bàsicament perquè la meva cosina és treballadora social i com que tenim coses que ens agraden similars, va dir, bueno, us fes això que t'agradarà molt i de moment sí.
Molt bé.
Està prou bé.
Doncs Joel, gràcies, eh? També a l'Ares i a la Ona, gràcies a tots tres, estan en una classe ja que acaben de sortir, s'incorporen ja al que és el campus universitari, i aquesta és una miqueta l'opinió. Veuen bé, doncs, el tema de les pràctiques, considerem que complemente el que és la teoria. Ara bé, expliquem també el tema dels desplaçaments, que a vegades és un problema, i sobretot doncs que demanen aquesta remuneració. És el debat que ja a hores d'ara des dels que són els protagonistes i els universitaris, que per aprovar les seves llicenciatures i els seus estudis necessiten ara les pràctiques a qualsevol empresa, ja sigui pública o privada. José Miguel.
Sí, així és. I a més, Hem arribat a aquest punt per un abús. Bàsicament, és un abús que tot s'ha d'haver una figura jurídica clara i estable, però quan s'abusa de les coses, quan fa una mala praxi de certes normatives, doncs passa el que passa. Però bé, veurem com continua tot això i com continua aquest avantprojecte de llei. Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de gossos pigall. És una meravella d'animal, una meravella ensinistrada que ajuda, ja sabeu que el gos pigall ajuda les persones no només absolutament cegues, sinó que tenen dificultats greus de visió. En parlarem amb una usuària de gos pigall, un gos pigall que ara mateix hi ha una llista d'espera de 3 anys per tenir un gos pigall, més o menys, ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya i descarregar la nostra aplicació tant a Google com per iOS, com per iPhone. Així que a Google Play com al mercat d'iOS. Es diu mercat? Sí, és el mercat d'iOS. Arribem a la una. I ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Ens informem i tornem de seguida per parlar de gossos pigall.